són esdeveniments que tenen que tenir una capacitat transformadora, no? Perquè és del que es tracta, i que realment són la millor campanya que pot tenir la ciutat de Barcelona. Per tant, jo crec que al final també aconseguirem el tema del 2030. Ja veu que sóc molt optimista.
No, la veig. Bueno, em consta que és molt optimista i veig que és molt optimista. I, de fet, ara ha fet referència a la marca Barcelona i li volia demanar què li passa a la marca Barcelona i, sobretot, què ens passa a nosaltres mateixos amb la marca Barcelona. Des d'aquesta pandèmia s'ha estat parlant molt de si Barcelona estava en decadència, de si Madrid està funcionant com un tiro, que si tothom vol anar a Madrid, que si tenia aquesta imatge. I, de fet, aquí al programa vam explicar ara fa 10 dies que l'Ajuntament de Barcelona ha detectat fins i tot que des d'un punt de vista empresarial hi ha aquesta percepció instal·lada. Per entendre'ns, senyora Muro, els AVE ja ha fet un concurs públic per buscar una empresa privada que faci una campanya de comunicació per tornar a vendre Barcelona per davant de Madrid i de tornar a vendre Barcelona com un lloc atractiu. Què li està passant? Què li està passant a la marca Barcelona?
A mi, si em permet, i li puc dir que si hi ha algunes coses que estic estudiant és l'impacte de la marca Barcelona als mercats, perquè per nosaltres és un termòmetre.
Sí. I funciona o té febre?
Mire, jo li diré, a nivell internacional, Barcelona és Barcelona. I punt. Li dic tot.
I a nivell nacional? Ho dic perquè aquesta Setmana Santa, per exemple, em deia que del 70% segurament estaríem meitat i meitat. Per tant, també deu ser important que ens creiem Barcelona des d'un punt de vista d'un mercat nacional o de proximitat. I això vol dir els catalans i vol dir els espanyols.
Amb la pandèmia hem pujat un 30%. I ho tenim que conservar al mercat nacional. Hem pujat un 30%. Però jo li dic una cosa, miri, una cosa és el que nosaltres pensem i una altra cosa és com la percepció que té el món de nosaltres.
Aleshores, Madrid, què ha fet millor? La campanya de comunicació? No. Aquests darrers temps, em refereixo, o què hem fet malament nosaltres? I si vostè diu que les dades avalen això, però la percepció social és una altra, i de la del propi Ajuntament, que ja li dic que ha buscat una empresa pública per fer una campanya, per revaloritzar la marca, perquè ha detectat aquesta sensació, vull dir que no ho dic jo, ho té reconegut el mateix Ajuntament de Barcelona, vol dir que o algú ha fet una cosa molt bé, o nosaltres no ens ho hem acabat de creure.
Miri una cosa, el que una ciutat com Madrid, capital d'Espanya, inicia un procés, no?, d'activació, de posar en valor els seus recursos. Miri, jo li dic la veritat, Madrid fa 2, 3 anys o 4 anys, pràcticament a nivell de marca turística, no era res. És que li dic la veritat. Què ha fet Madrid? Madrid el que ha fet és aprofitar oportunitats que se li han presentat per fer una transformació de la ciutat. Madrid no només està tenint hotels de 5 estrelles, Madrid està fent una transformació urbanística de la ciutat. I és com es canvien les ciutats. Nosaltres ja la vam fer fa molt de temps perquè vam tenir uns Jocs Olímpics. Aleshores, què està fent Madrid? El que tenia que haver fet fa molts anys. Fer producte turístic. Aleshores, el que Madrid, que jo m'alegro molt, estigui ara en una posició de posar en valor els seus recursos, els seus productes, i aprofiti una conjuntura que va ser la de la pandèmia, que nosaltres, llibertat absoluta, i aquí es pot fer tot. Mira, jo me n'alegro que els hi vagi bé, perquè si li va bé a Madrid, a nosaltres ens anirà bé, que ja ens va bé, i al revés també. Ara, Barcelona sí que és cert que ha tingut uns anys entre la crisi econòmica, l'atemptat, el tema del procés, la pandèmia... Home, doncs jo crec que han estat uns anys que han estat complicats, amb certa desconfiança per part de la gent que viu a Barcelona, i que mirava, perquè estem només mirant el que està fent Madrid, però clar, ningú ho agafa i va a París i veu que a París el 20% dels hotels està tancat, els adoquins del carrer estan aixecats, la Quinta Avenida de Nova York està de desastre, i San Francisco, que jo acabo d'arribar ara, ja ni el vull ni comentar. Sí. Aleshores, totes les ciutats internacionals estem més o menys amb les mateixes condicions en aquests moments. Les ciutats que es nutreixen de tot el que és el domèstic, el nacional i el local, són les primeres que han aixecat el cap. Barcelona li ha faltat per mi ambició durant els últims anys. Li ha faltat ambició i li ha faltat consens. Sense ambició i sense consens és molt difícil tenir il·lusió. I
només... Quan diu consens es refereix també des d'un punt de vista polític, a banda del
clar,
social?
És que tenim un clar exemple, no?, amb la Copa Amèrica. Quan s'alinea tothom davant un objectiu, l'objectiu surt. Ara, malgrat tot això que li estic dient, Barcelona continua sent la ciutat amb més estrelles Michelin. Barcelona és una ciutat que és la primera destinació d'Espanya per als americans. Sud-est asiàtic, si ve a Espanya, el primer lloc que visita és Barcelona. Per tant, tenim que tenir una perspectiva internacional i tenim que tenir una perspectiva nacional, que jo també li tinc que dir, a vegades una mica intoxicada per als segons quins debats polítics. I li vull dir la veritat, o sigui, la ciutat com a marca a nivell internacional està impoluta.
Per tant, l'assignatura pendent de Barcelona és el mercat nacional.
Bueno, el mercat nacional que ja l'estem captant, i miri, sap qual és l'assignatura pendent de Barcelona?
Quina?
Que nosaltres siguem els primers ambaixadors de la nostra ciutat. Aquesta és el primer repte de ciutat. Si jo quan a vegades sento és que fíjate Madrid que ha obtenido... Bueno, però és que nosaltres som els primers que tenim que treballar aquest orgull de ciutat, eh?
Passa que s'acaba bastant amb el caràcter català, diguem-ne, eh? Estar-nos autoflagel·lant i autoqüestionant permanentment. Ho dic perquè quan parlem de Barcelona darrerament només parlem de Barcelona per si tenim problemes amb el trànsit, per si tenim problemes amb el transport públic, per si és una ciutat que és bruta o és una ciutat que és un... El problema és que en parlem perquè és cert, eh? També li diré a senyora Mura, vull dir que no ens inventem els debats, diguem-ne, que els debats hi són perquè les dades... Diuen el que diuen, eh? Però és veritat que el debat públic sobre Barcelona per posar l'analisme, que em deia, sobre Barcelona és aquest, i en canvi quan es parla de Madrid doncs es parla amb altres conceptes, no? Aquest famós, doncs, de la llibertat, del vine i de festa, de vine a fer-hi negocis, i aquest és un debat que està present.
Però, miri, li vull fer un esment d'una cosa. Vostè creu que a Madrid hi ha llocs que no estan bruts, que no hi ha narcopisos, que no hi ha redades? Vostès ho creuen?
No, no.
Perquè jo els hi puc portar. Hi ha una diferència. No parlen d'això.
Ah. No, per això li deia, jo em referia no de la realitat, sinó que jo m'estava referint al debat, li deia, vull dir que el que hi ha damunt de la taula en aquest debat són aquests elements i aquesta diferenciació hi és, no, diguem-ne.
I això et passa, no sé si li passarà a vostè, està parlant amb la gent, és que no es pot anar a cap lloc a Barcelona a fer copes. Mm. És horrorós, et diuen, a les 12 cap a casa, perquè ho tanten tot. Bueno, tu després, quan estàs parlant amb la restauració, vas al restaurant, parles també, no?, amb la policia i et diuen, perdoni, no ens equivoquem, els que estan denunciant són els veïns de sobre.
Sí, sí.
I és que som així. Sí, no tot és culpa de tothom. Aquí hi ha un caràcter també, hi ha una forma de ser, d'actuar. A mi és que em va passar concretament la setmana passada. Jo estava amb un grup d'amics que estàvem sopant en una terrassa i a les 12, però a les 12 tocades ens van aixecar el divendres. I no fèiem soroll, i els van dir, bueno, que ara farem una copa, alguna cosa. Mira, ho sento, però és que sabem que tenim ja 3 denúncies del de dalt. Bueno, doncs pues miri, què li vol que li digui? Doncs aquí és el que tenim.
I amb això és amb el que Barcelona haurà de treballar i haurà de lluitar per recuperar... Per recuperar la pujança que hi havia hagut, i evidentment la situació no serà la més favorable. Aquest havia de ser un any de la recuperació, entenc per les paraules de la directora general de Turisme de la ciutat que ho acabarà sent, però evidentment amb el matís del que pugui acabar passant-ho per la incertesa econòmica que genera la guerra. Ho acabarà sent.
Però també li vull dir una cosa que no hem comentat. Des de la perspectiva dels congressos,
sí,
el que nosaltres denominem el turisme MICE, o sigui, no podem tenir millor any, eh?
Home, acabem de fer una altra vegada el Mobile. Aquest cap de setmana, és veritat que hi ha aquest saló de turisme, el Vitravel. La setmana vinent, si no m'equivoco, tenim l'Alimentària, no? Que és la primera vegada que es pot tornar a fer després de tot el que ha passat els darrers 3 anys, en què no n'hi ha hagut.
Tenim el saló Alice.
Correcte.
Que és un saló que vindrà aquí, que és el millor que hi ha en temes de... Com es diu això? Ara me'n recordo de...
Jo aquí no la puc ajudar, però...
Bueno, d'arts creatives, de...
Sí, des de...
De creativitat, d'audiovisuals, etcètera, de la millor del món. Tenim el Seafood. El Seafood ha estat a Brussel·les durant no sé quants anys, s'inaugura aquí, a Barcelona. És la fira més important de tots els productes que estan associats al mar, és a dir, cardiologia, respiratori... És que no hi ha ningú que tingui la programació de congressos que té Barcelona, i no qualsevol congressos, perquè és veritat que la ciutat està fent un esforç perquè aquests congressos que venen a la ciutat siguin congressos que portin investigació, ecosistema mèdic, ecosistema científic, i això és molt important, perquè això crea un ecosistema al voltant d'aquests congressos que és molt important i nutreix tota la ciutat. El mòbil ha vingut aquí, però què porta el mòbil al redador? Això és molt important.
La Maria Amorós, la directora general de Turisme de Barcelona. Senyora Amorós, gràcies pel seu optimisme i per atendre aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 12 minuts, pràcticament, camí d'un quart de 10 del matí. Farem una pausa per la publicitat, molt breu, i obrim el temps de tertuli avui amb l'Ivanguera, amb el David Miró i el Josep Maria Martí Rigau.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio Online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita la laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096. Dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Una tertúlia que avui compartirem amb el Josep Maria Martí Rigau. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ben tornat. Ivan Guera, bon dia, com anem?
Bon dia.
David Miró, bon dia.
Bon dia.
Setmana intensa a Madrid, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, i encara... Ara la tensió s'ha traslladat a Sevilla.
Ara s'ha baixat cap a Sevilla. Ara en parlarem a Sevilla, que comença aquest congrés del Partit Popular, que ha d'acabar certificant que Núñez Feijóo es posarà al capdavant del partit, que part de les regnes deixarà que les porti Cuca Gamarra, entre altres qüestions, perquè Cuca Gamarra és diputada al Parlament espanyol i Feijóo no. Per tant, sempre és interessant, diguem-ne, que hi hagi algú en pes al partit que tingui la capacitat d'interpel·lar directament el president del govern espanyol setmana rere setmana, perquè Feijóo però, no ho podria fer.
Però, sense massa pes.
Bueno, però l'important és ser-hi, saps què vull dir? Sí, sí. Ara hi entrarem, va, que temps en tindrem, no patiu. Avui en parlarem a la part final de la tertúlia també d'aquest congrés del Partit Popular i del que pot significar. Ara escoltàvem la Maria Muro, ella era molt optimista, la directora general de Turisme de Barcelona, la directora general, era molt optimista, clar, pensava, si no ho és ella, qui ho serà, no? Sí. També, com està la situació, eh? Però he de reconèixer que m'ha sorprès, a mi em constava, ja diguem-ne que ella n'és molt i sempre, però no sé.
Sí, però ara, a més, ara abans d'entrar ho estàvem parlant nosaltres tres, només tens que, en aquests moments, a dia d'avui, caminar una mica pel centre de Barcelona, passeig de Gràcia, passeig de Catalunya, Rambles, tal, i veus que, home, no és una allau de turistes, però torna a haver-hi turisme. Ja ho sé, que avui comença un sector... Ai, perdó, un a la
el
fira...
El saló del Vitravel,
sí. Hi ha hagut el mobile i tal, però no són aquells temps, aquells mesos que hem passat, que és que no veies ni els locals ni visitants. Es veu més ambientillo. I, a veure, la fiabilitat és exclusivament una experiència personal d'entrar en una web per mirar com estaven els hotels per la Setmana Santa a Catalunya i Costa Brava, Costa Daurada i tot el Pirineu i Prepirineu, el nombre de reserves, és difícil trobar una habitació a dia d'avui, eh?
Vull sí, però fixa't també el que deia el senyor Muro, diu que el que sí que ens estem trobant és que el nivell de reserves és molt bo i, per tant, la previsió que tenim és que serà una bona temporada, però, clar, ens estem trobant que amb la guerra, la inflació, etc, no es confirmen aquestes reserves, no? I jo estic confiada que s'acabaran confirmant, però, clar, quan més duri aquesta guerra, quan més s'allargui aquesta inflació desbocada, veurem què acaba passant al final, no? Perquè és que ens estan tocant la butxaca directament a nosaltres i no és un problema espanyol, perquè dius, mira, és un problema d'Espanya, val, però és que la inflació està malament a tota Europa i comença a estar-ho també als Estats Units, no? I aleshores ja...
A veure, jo crec que la gent tenia moltes ganes de tornar a viatjar, en general, al món, i aquelles previsions que segurament es van fer en el temps més durs de la pandèmia, de, bueno, ara això serà diferent, després de la pandèmia la gent ja no viatjarà tant, tal... Jo crec que no, jo crec que això no és així. La gent té més ganes que mai, fins i tot. Això sí que ho veig en el meu entorn, no? de viatjar i de fer turisme. El problema és, vull dir, que si no hi hagués hagut la guerra, jo estic convençut de que aquest any ens hagués imposat a xifres ja prepandèmiques, clarament. I, bueno, i per tant, totes aquelles previsions apocalíptiques no s'haguessin complert. El que passa és que tenim la guerra. I ja no és com ens afecta aquí, és com afecta les butxaques dels turistes estrangers, diguem, no? De veure què passa a Europa. I aquesta és l'ombra que hi ha ara sobre el sector. Però vull dir que si realment passa, no serà perquè la gent ha canviat els seus hàbits, sinó serà perquè no té la butxaca plena. Aquest és el tema.
Sí, jo crec que la senyora Muro donava una dada del 70%
d'ocupació.
També hem de pensar que s'han perdut places hoteleres, potser a Barcelona no tant, al conjunt de Catalunya, moltes, durant aquests dos anys de pandèmia. I això afavoreix tornar a tenir unes taxes d'ocupació força elevades. Però, efectivament, a Espanya tenim molta més inflació que la resta d'Europa, tot i que és un problema mundial. Nosaltres l'estem patint de manera molt més escarnada i tot depèn del que influeixi la guerra en els països emissors. Però, en tot cas, tenim l'avantatge de ser un país de la Unió Europea receptor de molt turisme i amb una percepció de molt segur. I probablement això és un plus que afavorirà molt el sector del turisme espanyol i català especialment.
Veurem com anirà dilluns vinent, a 8:45 del matí, si no passa res. Entrevistarem el director de l'Agència Catalana de Turisme, la senyora Muro, està al capdavant del turisme de la ciutat de Barcelona, el senyor Narcís Ferrer està al capdavant del turisme de tot el país, i ja tindrem ocasió de parlar amb ell de tota aquesta problemàtica. Pensava que Barcelona té un problema i ha anat sortint, amb la Maria Muro, i al final ho ha acabat reconeixent, diguem-ne, no? Que és que Barcelona té un problema, diguem-ne, de com se la creuen o no se la creuen els propis ciutadans, diguem-ne, i la pròpia societat, i la pròpia classe política, i les discussions sobre el model de Barcelona, i deia ella que és una mala època, perquè si vas mirant enrere, diguem-ne, ara hem tingut la guerra, i abans de la guerra havia sigut el procés, i abans primer va ser la pandèmia, i anterior havia sigut el procés, i anterior... No, i sembla que tot va en contra, que ja estava pensant que l'última cosa que intentem impulsar, diguem-ne, ens la creiem o no, ja no hi entro, diguem-ne, és els Jocs Olímpics, i fins i tot amb això estem com estem, no? Vull que avui tu has vingut de Madrid, i avui el govern va cap a Madrid, però l'embat no va a Madrid, no, ja veurem com acabarà això dels Jocs Olímpics, també, ara.
Però aquí hi ha un tema molt interessant, que ella té un discurs, a mi m'agrada molt el discurs que ella té sobre la ciutat, perquè realment, diguem, s'ho creu de veritat, I a més, està com...
Tinguessin els polítics, hi hauria moltes coses diferents.
Sí. Sobretot perquè jo, que vaig a Madrid ara i estic a cavall entre les dues ciutats, veig que realment aquest discurs de la decadència de Barcelona i de que fatal que està tot, això cala. Això, o sigui, cala, i la realitat... I jo, que vaig a Madrid i vinc aquí, a mi em sorprèn, perquè jo a Madrid, per exemple, a vegades, ells estan molt convençudíssims de que allà va tot molt bé, no? I jo els dic, però tu saps, per exemple, que Barcelona té menys atur que Madrid? I no s'ho creuen. Els he d'ensenyar les dades. Vull dir, les dades pures... O sigui, una altra cosa és que tu diguis... No, és que veig la ciutat trista. Clar, això és una percepció subjectiva, perquè com es mesura la tristor d'una ciutat, no? Però les dades com a tals, les dades no acaben de reforçar aquesta tesi de la decadència i de que tot va fatal, no? Però realment això està calant. I està calant aquí. Està calant a Barcelona, justament. Jo veig molts sectors econòmics, tal, que realment tenen aquest discurs i el compren, no? I per tant, la Maria Muro és com una mena de Quixot lluitant contra aquests molins de vent, no? De la gent que està dient això, aquesta ciutat és una merda, aquí no es pot anar, tot està brut, tot no sé què, no es fa res, no sé què, no sé quantos...
No es pot anar a sopar, no es pot sortir, no? Vull dir, és així?
Sí.
Clar, aquí acumulem... dos anys de pandèmia, durant els quals, efectivament, les restriccions eren molt més dures a Barcelona, i, a més, i vull recordar, quan vam sortir del tancament, els que són veïns de Barcelona, i ara faré de barcelonacentrisme, realment, lo de l'urbanisme tàctic ens va donar una bufetada a tots els barcelonins. A mi, que em perdonin, però tots aquells murs grocs, aquelles pintades al terra, allò va ser una bufetada, que tot això... acumulat a un ajuntament que durant anys ha qüestionat el que eren les bases de l'expansió de Barcelona, els grans events, el turisme, la projecció internacional, va ser la gota que va fer vessar el vas, i probablement està darrere d'aquesta percepció. Però, de tota manera, jo crec que aquesta setmana hem tingut una molt bona notícia, que és la Copa Amèrica, no tant per la Copa Amèrica en si, sinó perquè per primera vegada en anys... tornem a veure les institucions juntes, pedalant juntes per aconseguir una cosa, que per mi és la millor novetat d'aquesta setmana.
A veure, l'Ajuntament de Barcelona, ara ho apuntava la IVA, no? Al principi, recordem, l'Ada Colau té manifestacions seves en contra del Mobile, de la Fórmula 1, o sigui, tot el que suposava aquest tipus d'esdeveniments, que pel que sigui, inicialment, l'equip de govern de l'Ajuntament, o l'alcaldessa i el seu grup, no ho acabaven de veure clar. Ara, com a mínim, guarden silenci. I ara estem recuperant una mica. La Copa de l'Amèrica és extraordinària. És una extraordinària notícia, perquè després dels Jocs Olímpics i del Mundial de Futbol es veu que és el tercer esdeveniment, això, i la Super Bowl dels Estats Units, que més diners mou i més projecció té.
Els números d'Oakland no són tan meravellosos, però com a mínim la imatge d'unitat institucional ja és una bona notícia.
I és la imatge que recordo una mica la Barcelona del Maragall, si voleu. La Copa de l'Amèrica, la Fórmula 1, que s'ha renovat el contracte, el tema de la candidatura dels Jocs Olímpics... Hi ha una certa unitat. Fixeu-vos per això que, per exemple, amb el tema dels Jocs Olímpics, sempre, qui lidera les candidatures són els alcaldes. Això ha passat sempre així. Aquí, jo, Ada Colau, no la veig liderar aquesta candidatura, és el govern i... Bé, en tot cas, deixa fer, i bueno, això ja és important.
Que aquesta candidatura sembla que la lideri el COE.
Sí, bé, és que,
també
és que al final...
També t'ho diré, diguem-ne, perquè aquí, final... entre els problemes que ha tingut el govern amb la consulta, si la feia o no la feia, el volia o no el volia, que l'alcaldessa, primer amb la boca petita, i ara... I el Lambán fent el que fa, al final, pobre, sembla que el senyor Blanco sigui l'únic que vulgui uns Jocs Olímpics.
Al final...
També t'ho diré,
absolutament.
La Carta Olímpica deixa molt clar que, aquí, que el propietari dels Jocs Olímpics és el Comitè Olímpic Internacional, que els cedeix al Comitè Olímpic Nacional corresponent. En realitat, el Comitè Olímpic Espanyol és que és el responsable. I el Comitè Olímpic Espanyol escull una ciutat que és qui lidera, que pot haver-hi subseus, però és una ciutat. Aleshores, sí, sí, realment, l'Alejandro Blanco està esforçant-se, i el govern també. Ahir vaig sentir l'Illa, no?, del PSC, dient, escolta, no vull parlar, tot, però, o sigui, veus clarament, en l'època del Maragall, que ara hi ha, el Comitè Olímpic Espanyol està treballant en aquest sentit, i al final ves que l'Amman no s'emporti la sorpresa, perquè, és clar, la sorpresa de que ho faci Catalunya sol, o al final que tots ens enduem la sorpresa
ara
que no es fan.
Que surt això de l'Amman, que us ho volia demanar. Avui hi ha una reunió a Madrid on, presumptament, hi havia d'anar el govern català, hi havia d'anar el govern de l'Aragó, i bàsicament era per fer-se una fotografia, per ratificar que hi havia una candidatura. Però aquesta fotografia no es podrà fer, bàsicament, perquè l'Amman ja ha dit que no hi anirà, ni ell ni el seu govern. A Madrid, com va caure el moviment de l'Amman?
A veure, la veritat és que allà tampoc se'n parla gaire, diguem. A Madrid aquesta setmana han tingut altres temes sobre la taula.
No, per això t'ho demanava,
que
no. Jo dedueixo que ells allà han viscut, diguem-ne...
El que sí que hem de tenir en compte, jo crec, i ja sé que aquesta és una realitat, és que en el discurs del senyor Lambán, ja històricament, l'anticatalanisme és un ingredient molt important. Vull dir, això... si a tot Espanya, diguem, és el PP... qui ho... Bueno, el PP i una part del PSOE també històricament també ho havia fet, aquest...
Rodríguez Ibarra, per exemple.
Rodríguez Ibarra, per exemple, al seu dia, però l'Amban específicament, perquè a més hi ha hagut alguns contenciosos, no?, diguem, tot el tema de Sixena, el tema de l'art de la franja, vull dir, són veïns, i és veritat que en el seu discurs, diguem, hi ha aquest component que no hi havia sigut sempre, diguem. Jo recordo un president aragonès de fa uns quants anys, que es deia Marcelino Iglesias, em sembla que es deia, que a més era català no parlant, de la franja, i que tenia un discurs, diguem, d'entesa, entre Catalunya i l'Aragó.
Els antípodes.
Exacte, i ara tenim un... I és veritat que hi havia el tema de l'Ebre que unia, no?, unia Catalunya i l'Aragó en defensa de l'Ebre i tal. I el senyor Lambán té eleccions l'any que ve, vull dir, això no es pot obviar, estan allà, i segurament deu anar de poc, diguem, perquè allà, diguem, va de poc, realment, a l'Aragó, si governen uns, governen uns altres, i ell deu considerar que no és el moment de fer-se una fotografia amb Catalunya.
Clar, però és que l'Amman es juga que hi hagi uns Jocs Olímpics d'hivern,
és a dir, es
juga que hi hagi eleccions a Aragó, que hi hagi Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya i que no hi siguin a Aragó, i l'únic motiu pel qual no hi seran... Sí. Serà perquè ella haurà decidit que no vol res.
Exacte, jo crec que ha fet un pas molt arriscat.
Jo crec que l'Amman té la sensació, més que pel càlcul de l'anticatalanisme, jo crec que hi ha una percepció de que ha aconseguit avançar en les seves expectatives sobre l'organització dels Jocs, perquè Catalunya va començar dient amb els aragonesos que surti el nom, res, perquè això és nostre i només nostre, i han aconseguit una candidatura en peu d'igualtat.
També et diré que deien això perquè, bàsicament, la candidatura es va parir, crear, treballar i fer créixer entre determinats empresaris de Barcelona, diguem-ne,
sí.
Els quals després el governador els va dir, i ara ho haureu de compartir, i clar, el primer que dèiem, bueno...
Mai hi ha hagut,
no hi havia cap aragonès a la sala.
Mai hi ha hagut una candidatura amb diversos noms, mai ha existit.
Això és una cosa del COE, realment.
Però, sí, perquè Jaca... porta ja la candidatura, ja porta la feina feta d'una candidatura prèvia.
Quatre, i les ha perdut totes.
I, sí, però per això dic, a veure, no és que sigui aragonesa, però
no.
per posar un altre context. Veu que això ho ha avançat i després veu una altra cosa. I és que aquí el govern ara ha dit que vale, però té una consulta pendent, que pot perdre, que encara no sap on es farà, que s'estan barallant els dos partits de govern. Per tant, en el fons, qui pot presentar més unitat administrativa a favor de la candidatura és l'Aragó, i es pensa que això li dona prou força per forçar més negociació. Crec que per aquí podrien anar les coses.
Clar, clar, sí, el problema no. És que quan tu ja has acordat una cosa...
L'acord és tècnic, però tal com funciona el Comitè Olímpic Internacional, el COI, i a més fa poc el Joan Antoni Samaranch, fill, ho va tornar a parlar, sempre, la Carta Olímpica ho deixa molt clar també, sempre és una ciutat qui ho lidera.
Sí.
No, fins ara, ni als Jocs Olímpics d'hivern ni d'estiu, no trobareu els Jocs Olímpics de París, Lyon, no, és una ciutat qui lidera que pot donar...
I el COE vol que sigui Barcelona perquè és la marca
que guanya.
Que funciona.
I la singularitat...
150 quilòmetres de les pistes d'esquí.
Sí, però escolta una cosa. Per exemple, a Haka, no estic pas... Escolta, no estic en contra de Haka ni molt menys. S'han presentat 4 vegades, l'any 80, 92, 98 i 2010. I no han tirat endavant. Per què? Perquè Haka, que té Astun, Candanchú, Cerler, té 3 estacions bastant potents, però organitzar uns Jocs Olímpics... Cal molta més cosa. Per exemple, infraestructura hotelera. No en té Aragó, no en té prou. Per exemple, un aeroport, com a mínim, un aeroport potent, a prop. No el té, ni Osca, ni Saragossa. O sigui, hi ha una sèrie de coses que jo crec que a Aragó li convé.
T'he de dir que, que si vas a Haka,
sí,
quan t'acostes a Haka, sembla que ja els hagin fet uns Jocs Olímpics, diguem-ne, perquè tu vas per una carretera, bueno, ara ja no és, perquè ara ja l'autovia està feta... Però tu vas per una carretera i de cop i volta... apareixia una mena d'autovia que no en tenia res,
sí,
i era senyal de que ja t'aprovaves a Haka, Vull dir, tot l'entorn de Haka és...
Sí. Mira,
han perdut les 4 vegades, però allò...
No,
però fet,
les precandidatures eren bones. Jo aquella època em dedic...
Això se'ls se ha de reconèixer, eh?
No, van tenir un alcalde que es deia Abadia, que ho va impulsar. I van tenir un conseller, que es deia Luis Acín, que després va acabar sent alcalde de Haka, que era d'Osca, era de la zona, i aquests dos, és un tàndem que va funcionar. I el Luis Acín, a l'època de l'Hipólito Pérez de las Rosas, de Hipólito Gómez de las Rosas, a president del Partit de la Unió Regionalista, vull dir, parlant de fa 20 o 30 anys, s'ho van creure i van fer per impulsar la candidatura, van fer les carreteres aquestes, les instal·lacions, i una gran propaganda. I es van moure bé. Jo, en aquella època, per TV3, seguia la candidatura de Barcelona, i sempre hi eren, i escolta, treballaven molt i tal. Ara, ells mateixos van acabar veient que ells sols no ho podrien fer. I aquí hi ha dos factors que són els que el Comitè Olímpic Internacional valora positivament, i per això, si no hi ha trencadissa i tal, doncs la candidatura de Barcelona té possibilitats. Primera, la potència de la marca Barcelona, que després se li pot ajuntar el que vulguis, però la candidatura és Barcelona i Pirineus. Perquè els Pirineus, o sigui, el Comitè Olímpic, des de sempre, una de les seves màximes és impulsar el moviment olímpic a llocs on no hi hagi pogut anar fins a llavors. Les altres 3 candidates per als anys 30 són Vancouver, Sapporo i Salt Lake City. Les tres ciutats ja han fet Jocs Olímpics d'hivern. Aleshores, direu, Barcelona va fer els estius. Bueno, Barcelona és el nom, però són els Pirineus. Els Pirineus mai hi ha hagut una Olimpiada. Per tant, hi ha diverses circumstàncies que juguen a favor de Barcelona. Ara, les picabaralles polítiques al COI no li agraden. I els referèndums o les consultes,
i les consultes tampoc. I després, aquesta candidatura té un problema de base, tant per l'Aragó com per Catalunya, a la meva opinió. A banda del problema climàtic, que ens l'hem deixat, però aquí estaria, clar, la promesa és no fer més infraestructures.
Innecessàries.
Les comarques o les valls que realment volen, o sigui, per exemple, Catalunya, el Pallars, són les que no tenen les grans estacions d'esquí que poden oferir les infraestructures de partida, que són la Vall d'Aran i la Cerdanya. I a l'Aragó passa el mateix. Clar, ahir que sentia l'alcalde de Haka deia, és que on no hi ha indústria de turisme d'hivern, on no hi ha esquí, la gent marxa, no hi ha habitants. I els que estan patint la despoblació volen els jocs per això, però són els que no tindran els jocs perquè ja estan despoblats. I aleshores... És un contrasentit,
però en canvi...
Que esclatarà aquí amb la consulta, que és molt difícil de resoldre.
Però en canvi, el Pallars, si em permets, el Pallars, i sembla jo aquí el gran defensor de la candidatura, però és que
no.
Jo realment crec que és molt positiu per la imatge de Catalunya, d'Espanya i pel turisme, etc. Mira, comarques com el Pallars o com l'Alt Urgell poden... O sigui, els Jocs Olímpics no només és la pista per on baixen. I a prop, evidentment, la Cerdanya té infraestructures hoteleres, Vall d'Aran també, però no en tenen prous. Aleshores, segur que milloren els accessos i el Pallars es beneficiaria, hipotèticament es beneficiaria de, escolta, tots els periodistes, equips tècnics, familiars dels competidors i tal, en algun lloc s'han de dormir, en algun lloc han d'estar. No podran estar tots a la Vall d'Aran i a la Cerdanya. Doncs aquestes comarques, com fins i tot penso que el Berguedà i el Ripollès i tal, també es beneficiaran d'una gent que vindrà d'arreu del món i que descobrirà que turísticament això és potent. Jo crec que hi ha més avantatges que desavantatges. I el Comitè Olímpic Internacional, i per això acabo, ara té molt clar això, no fer més infraestructures de les necessàries. Per això hi ha dues o tres proves, aquestes que necessiten unes infraestructures, que, a més, amb coses que aquí, esports que aquí no es practiquen, que per això es parla del tema de Sarajevo, que jo crec que no serà, perquè Sarajevo diu jo sí que ho tinc, però ho tinc molt mal més la candidatura de Barcelona que m'ho pagui. Això no. Però, per exemple, Albertville, sí, oh, clar, sí, sí. Albertville, a França i Andorra també, disposen del tub de neu, etc, i això ho podrien tenir allà, i llavors el comitè no vol infraestructures que siguin innecessàries i que després no s'utilitzen, i vol sempre, o fixa sempre, el tema mediambiental. Ja veurem.
Vaja, en qualsevol cas, per això...
Que m'apassiona, aquest tema m'apassiona.
No, que més ho heu vist jo, diguem-ne, perquè ha sortit el tema dels Jocs Olímpics, no? I parlàvem d'aquesta situació pel que fa al turisme, però el que és evident, diguem-ne, és que repercussió n'hi ha, no? Jo crec que, al final, fins i tot ara que s'han fet aquests Jocs Olímpics d'hivern, diguem-ne, no? I que es van tornar a fer a la Xina, vull dir, en vam acabar parlant tots els mitjans de comunicació, no? I, per tant, és evident que... En el cas de la ciutat de Barcelona, no? Ho dic Barcelona perquè havíem començat aquesta conversa pel tema del turisme de Barcelona, no? I en aquesta situació, diguem-ne, entre el que està passant amb aquesta possible candidatura i la Copa Amèrica, home, és evident que el discurs sobre Barcelona i la imatge de Barcelona, no? Si de cop i volta aquestes dues coses cristal·litzen, sí que podria ajudar molt a fer el tomb, diguem-ne, en aquest debat, no? Que estava plantejant el David, diguem-ne, que tenim aquesta tendència a fer-lo en negatiu, i, ostres, sí, de cop i volta, home, no? Ens situem al món amb uns Jocs Olímpics d'hivern. Després podem discutir molt si a favor o en contra.
Jo, perdoneu, vull dir-me això, sóc una mica escèptic. O sigui, perquè el món ha canviat. O sigui, ja no estem a l'any 92, ni estem a l'any 90. Vull dir, això és... I això, fins i tot el COI ho està veient, diguem, perquè aquí, jo crec que l'any 92 l'oposició, que també hi devia haver, diguem, als Jocs Olímpics, devia ser una cosa molt minoritària. I, en canvi, diguem, del 92 cap aquí, s'ha vist que hi ha hagut molts d'aquests Jocs Olímpics d'hivern que han sigut un fracàs total, que les ciutats que l'han acollit han acabat, vaja, en bancarrota, amb unes infraestructures que després no s'ha trobat què fer-ne amb elles. Vull dir, això n'està ple. I, bueno, i casos de corrupció, especulació, etcètera, etcètera. Per això ara el COI, jo crec que també això és un avantatge de Barcelona, està tan interessat en poder fer una mena de jocs sostenibles.
Clar, clar,
jo
clar,
crec que, diguem, i s'ho estan plantejant perquè veuen que, si no, no hi haurà cap ciutat que voldrà fer joc. Perquè, i és veritat que al COI no li agraden les consultes. Però, però amb això s'haurà de posar fulles, perquè el món camina cap aquí, diguem. El món camina cap a... si tu vols fer alguna cosa d'aquest estil, has de tenir el consens del territori. Vull dir, això... l'any 90...
El que passa és que una cosa és convocar una consulta perquè saps que la guanyaràs, clar, i una altra cosa és convocar una consulta perquè saps que els tens en contra i a veure si fas un o tant.
Totalment d'acord. Amb això estic completament d'acord. El que passa és que, o sigui, anem cap a un... O sigui, el paradigma ha canviat. I, per tant, ara no tornaràs a tenir mai un consens del 90% a favor d'uns jocs. Això no tornarà perquè hi ha molta gent que ha canviat i ja no està pel creixement, està pel decreixement, està per... O sigui, ho hem vist amb el debat de l'aeroport del Prat. O sigui, fa 10 anys ningú s'hagués... O sigui, l'oposició a l'ampliació hagués sigut mínima. En canvi, ara això ha canviat i per tant això els governs ho han de tenir en compte i ho han de saber gestionar, i per tant per això veiem aquests equilibris, perquè, diguem, a dins d'Esquerra Republicana segurament hi ha gent molt a favor i també gent molt en contra, i a Junts també, segurament, i per tant és molt més difícil.
El que Junts és per veure si persiguen Esquerra.
És que també hem de ser una mica comprensius, sí, en el sentit que és molt més difícil gestionar això ara del que ho va ser en el seu dia una cosa com Barcelona 92.
També ha canviat tècnicament la forma de designació d'una ciutat pels Jocs Olímpics, que, repeteixo, l'any 30 hi haurien quatre precandidatures, no? Sapporo, Vancouver i Salt Lake City, a part de, ja veurem, la de Barcelona. A l'any 92...
Crec que totes elles n'han fet ja de...
Sí, sí.
Menys Barcelona, que ha fet els Jocs d'estiu,
sí,
diguem-ne.
Però
crec que Jocs d'hivern, si acabés sortint, seríem els únics,
sí,
dels que competiríem que no n'hem fet i abans, això, ho dic i, perquè sí, algú s'ho he pensat. Quan el David ha dit la gent no vol repetir, dic, mira, doncs curiosament Barcelona presumptament, diguem-ne, aniria a competir però amb gent que d'entrada vol repetir.
Ja ho van fer. L'any 92 i els voltants era una autèntica subhasta. O sigui, feien les grans assemblees del comitè, jo havia anat a vàries, però això ho puc explicar, i escolta, allò era, aviam, a la casa del membre del comitè olímpic, aviam, escolti, que amb la família vingui vostè que li ensenyarem, o tal,
està
o
clar,
sí, el que sigui. Això ara ha canviat, també. O sigui, tu dius que ha canviat el paradigma, i tant, però ha canviat tot. I el comitè olímpic, ara, gairebé, en exclusiva, no el 100%, però molt percentatge és comissions tècniques que van fent visites als llocs, especialista en transports, especialista en esquí de fons, especialista en aeroports, tal, en infraestructures hoteleres. I d'aquests informes tècnics, o sigui, no és un dia que allò, a la Bilde, no, sí, es manté això, però ja ha estat decidit abans. És a dir, les comissions tècniques mixtes entre el Comitè Olímpic i les candidatures o precandidatures, al final el Comitè Olímpic, després de moltes reunions prèvies, acaba decidint amb raons tècniques de sostenibilitat en aquests moments i de no malbaratar fent instal·lacions faraòniques que després no s'utilitzen. O sigui, ha canviat molt el tema de l'acció.
Bueno, els que van veure, per exemple, els jocs de Sochi, em sembla que era Rússia,
Sochi.
I a Rússia, per exemple, que és un dels casos aquests de megalomania de Putin, no?
I
hi ha hagut uns quants casos més. I després és veritat que els Jocs Olímpics al final encara mantenen una marca potent. Però si vas baixant, jo què sé, els Jocs del Mediterrani, per exemple, això és una cosa que ja...
de Tarragona, sí, va quedar una mica tronat. Però mira, el Pol fa un moment ha parlat, i és veritat, no? Ara hi ha hagut els Jocs de Pequín. Sí, però Pequín no té muntanyes. Llavors eren els Jocs de Pequín i s'ha celebrat el 90% de les proves a Yankin i a Zhangguanyu, tinc aquí apuntat.
Sí.
O sigui que, i que estan a hores de quilòmetres. D'aquí 4 anys, i als Jocs els hi toca, dels d'hivern, els hi toca a Milà. Però la immensa, Milà tampoc té pistes d'esquí. No. Llavors la immensa és a Cortina d'Ampezzo, a quilòmetres. O sigui, el tema d'Aragó i Saragossa és perfectament compatible, però ningú diu és la candidatura de Milà, Cortina d'Ampezzo, o ha estat la candidatura de Pequín, Yanqing. No, està muntat així. Llavors el senyor Lambert m'estranya que després d'haver-se presentat a Aragó quatre vegades, no conegui...
Que no vulgui aprofitar-se de la marca Barcelona.
No, ho entenc, és que em costa entendre-ho.
En fi, escolta, heu anat a posar benzina o no? No us heu aixecat avui amb la il·lusió d'acostar-vos a una benzinera i dir... Ai,
com és, no, ha baixat una mica
Geno,
de preu.
Per favor,
no ho hem comprovat. Avui, però bueno, fa dues setmanes jo vaig agafar el cotxe per fer un viatge i el que abans eren 40 i eren 60 i pico ja, sí. Es nota bastant.
Tal qual.
I la picara és que us he de dir que jo, aquests dies he fet l'esforç, vaig haver de posar benzina a principi d'aquesta setmana i com que a vegades passo per davant, bueno, a vegades no, passo habitualment per davant d'una benzinera, no sé què ha passat aquesta setmana, que ha anat pujant de preu pujant de preu. I he pensat, bueno, aniré a posar benzina però l'acabaré pagant el mateix preu que hi havia abans de pujar els 20 cèntims. Ahir llegia a La Vanguardia un article, era molt interessant, diguem-ne, que explicava una mica per què el gasoil està pujant i que en molts llocs fins i tot el gasoil ja està més car que la benzina, no?
Sí.
Que parlaven, diguem-ne, de l'especulació que hi ha al voltant dels productes que es fan servir, però no sé si confieu gaire vosaltres en què serveixi aquesta rebaixa de 20 cèntims per litre.
Jo, d'entrada, és que és una fórmula que em sembla bastant frustrant, perquè al final han acabat deixant recaure tot el pes de la mesura en el graó final de la cadena, que és, com sempre, el més dèbil, perquè n'hi ha de benzineres de les grans cadenes de distribució, de Repsol, Cepsa, etc., però n'hi ha moltes que són, al final, pimes. I aquestes pimes, sostenir el cost d'avançar els 15 cèntims per litre, que després després el govern diu que els hi pagarà, però tu m'envies...
Se suposa que avui poden començar a enviar la documentació i la ministra ahir deia molt clarament que a partir de dilluns començarà a pagar el govern espanyol. Va dir dilluns i març, dimecres.
Ja en parlarem.
Us en recordeu del col·lapse del CEPE, no? Doncs tremolant estan tots els amos de petites benzineres. Això d'una banda, i després que els 5 cèntims que paguen les grans, aquests són els únics que es compensen. Vull dir, al final, la benzinera, el sortidor final estarà finançant d'entrar en l'operació a cost zero per l'Estat i, en canvi, compensarà a les grans petroleres. Per aquesta banda, ja em sembla tot plegat una operació que es podria fet millor, es podria haver fet millor.
Això em recorda, això mateix tal que ho has explicat perfectament, recorda que ho vam estar comentant aquí, Pol, el tema de l'electricitat, sí. Que resulta que les empreses subministradores, les petites, les que van anar sortint, i aquestes són les que més han patit, però a nivells estratosfèrics, i en canvi el càrtel, ho dic entre cometes, o sigui, les 3 o 4, no cal dir marques, però ja tots sabem de què parlem. Aquests, bueno, van, oh sí, tal, pam, però van anar surfejant. I les petites són les que van rebre. En aquest cas, de les gessoneres passa exactament igual. I a més, la picaresca que tots hem pogut veure, perquè esclar, sí, ara diu, bueno, et deixarem 20 cèntims. Sí, però és que fa una setmana estàvem per sota i ara ho han pujat perquè els 20 cèntims gairebé compensi i paguis el mateix.
El sector diu que ells no ho han pujat per això, que senzillament ha pujat perquè hi ha una especulació important, diguem-ne, amb el preu del gasoil i que...
Amb la qual ara et diuen, hem baixat 20 cèntims i estem igual que fa una setmana.
Bueno, aquí hi ha un tema que és que hi ha una... En teoria hi ha una cosa que es diu Comissió Nacional del Mercat de la Competència, que entre altres coses hauria de vigilar aquest tema dels preus i no els està vigilant, diguem, no? Almenys jo no he vist encara que hagin sortit a dir aquests senyors de l'oli de girassol, saps? Que han pujat...
Jo vaig pensar, perdona que et talli, però quan sí, això sí. Va passar i sortia aquesta setmana, jo dimarts, dimecres pensava, no entenc per què no ha sortit un informe oficial del govern espanyol dient hem pres aquesta decisió, s'aplicarà i ara mateix el preu està aquí.
Totalment, clar.
No, diguem-ne, perquè sí. A partir d'aquí poguéssim tenir tots una idea clara de... Després, és veritat, vull dir que el govern espanyol doncs, treu les xifres i després aquí a Catalunya tenim impost, vull dir que tampoc és... quan ara aquí llegim aquestes mitjanes dels preus que surten, no ens quadren, no ens quadren bàsicament perquè per tema d'impostos i tal, a Catalunya paguem la benzina més cara, no? Llavors anem tots una miqueta perduts. Però vaja, que hi hagués hagut un barem, no? Una guia
de dir, mira, al final,
estem aquí, diguem-ne,
en una,
no?
En una situació excepcional, i jo crec que el govern és reticent, i evidentment, i és un tema polèmic, però en situacions excepcionals ha d'haver una certa intervenció del mercat. Jo crec, sí. Fins i tot, per salvar el mercat. Saps què vull dir? Per tant, si tu tens la constància de que un senyor ha comprat oli de girassol a 5... i l'estava venent a 10, i de sobte aquest mateix girassol que havia comprat a 5 el puja a 30, ha d'haver-hi algun mecanisme corrector, perquè llavors estàs distorsionant el mercat. I aquest control, realment, aquí no es fa. Tampoc sé si es fa a altres llocs, però vull dir, en casos excepcionals com aquest, jo veig bé que hi hagi un control de preus i diguis a les empreses, escolta, et pots moure en aquests marges, perquè si no, ens anem tots, diguem, l'economia col·lapsa. I això no sembla que hi hagi les eines, almenys, per fer-ho. I al final, lo dels 20 cèntims, no només és això, és que al final estem subvencionant igual el senyor que posa gasolina per anar a treballar, sí. O que és el transportista, que el senyor que agafa el seu Land Rover, per Dinamarca, diguem, i se'n va a la Cerdanya, diguem, no? Llavors, en fi, no, és evident que això es fa així perquè no hi ha manera ràpida de discriminar per renda.
Clar.
Vale, d'acord, però llavors...
Per renda o per utilitat?
O per utilitat, però tinguem tots clar, diguem, que no és una mesura equitativa. No és una mesura equitativa, perquè hi ha uns senyors que sí que aquests 20 cèntims els hi faran molt de paper.
No, perquè... però és equitativa, bàsicament, perquè normalment quan fas una mesura universal i equitatiu sí. No acostuma, diguem-ne, a ser compatible.
Però perquè és una mesura que no va a protegir els dèbils, sinó que va a combatre la inflació, que és diferent.
És diferent, sí, sí.
A veure, recordeu, a l'època del Zapatero...
Les dues coses, eh?
Sí.
El govern ho està venent com les dues coses.
A l'època del Zapatero va haver-hi aquella notícia, el xec bebé, em sembla que es deia,
sí,
no?
Sí.
Que era universal. Sí, amb la qual cosa, esclar, ho cobrava igual qui ho necessitava de veritat, que aquí, francament, allò era una propineta que no... És clar, quan, com deies tu ara, quan fas una decisió que sigui universal...
Eren 1.200 euros,
potser. Sí, no me'n recordo la xifra, però és clar, quan fas una mesura així universal, sempre hi ha els que treballen més i tal, doncs surten molt més perjudicats. O sigui, hi ha una gent que surt molt més perjudicada que altra.
Però a veure, és que és això, si hi ha mesures amb caràcter social i mesures amb un altre objectiu. En el cas del xec bebé, a tota Europa, per exemple, les polítiques de família... que són molt millors de les que tenim a Espanya, són generalitzades i universals, perquè el que es busca és incentivar la natalitat. I, per tant, si tu vols incentivar la natalitat, l'has d'incentivar a tots els segments socials.
Veurem aquests pròxims dies què acaba passant. Primer, què acaba passant amb el preu del gasoil i de la benzina, i després, no sé si avui hi haurà hagut cues una altra vegada a les benzineres de gent que hagi estat temporant aquests dies.
Bé, ahir es va anunciar allò del gas.
Esperant aquest descompte.
Que allò del gas té relació després amb el preu de la benzina i del petroli, però ja es va dir també que, bueno, això d'aquí dues o tres setmanes començarà. O sigui que, en fi, anem al mes de maig.
Veurem. El gas ho ha d'avalar Europa, encara.
Sí, a sobre.
Avisar amb això de la benzina no és perquè tothom ho tingui clar. El descompte te'l fan un cop pagues. Ho dic perquè si algú passa per... No, és que sembla una tonteria, però ho dic perquè si algú avui passa per davant d'una benzinera, les benzineres tenen aquests cartells normalment...
Els preus estan igual.
Que et posa un preu.
Preu no ha variat.
I quan tu poses benzina, el sortidor marca un preu. I aquests preus no han canviat. És a dir, no us espereu, diguem-ne, a dir, vaig a mirar els 20 cent. No. És a dir, els preus són els mateixos, en els plafons. A tot arreu posarà el mateix preu. I, senzillament, després, a l'hora de pagar, sí que hauràs de veure que en algun lloc et posi, doncs et fem un 20% o apliquem tal reial decret.
Perquè això sí, cada clar quan t'estalvia el govern amb les seves mesures.
Jo només ho dic perquè la gent no vagi boja, dic, perquè a vegades...
Escolti, està aquí, està espatllat, això.
El mateix preu a tot, m'estan estafant. No. Vull dir que tothom tingui clar, diguem-ne, que la benzinera visualment no veurem cap diferència, diguem-ne, enlloc, menys en principi, en el rebut, en el tiquet a l'hora de fer el pagament. Escolta, ara seguim parlant de més qüestions. Abans, deixeu-me atendre una trucada. El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha posposat, diguem-ne, en el temps de la declaració d'un dels sospitosos d'un dels casos més mediàtics dels darrers anys. Estic parlant de l'assassinat de l'Helena Jubany ara en fa 20 anys. Recordareu que aquest era un cas que estava ja a punt de prescriure, que acabava el termini legal per investigar-lo, i que última hora, es va localitzar, es va poder identificar a un home de nom Xavier, que havia sigut company d'Helena Jubany al grup excursionista de Sabadell, que es van trobar indicis que podia estar darrere d'un dels anònims que hauria rebut l'Helena Jubany poc abans de la seva mort. Al final, a última hora, la justícia va decidir d'incloure'l en la investigació. Avui hauria d'haver declarat davant del jutge per qüestions tècniques del seu advocat defensor. S'ha decidit posposar la seva declaració fins al 20 d'abril. En Joan Jubany és el germà, un dels germans de l'Helena Jubany. Joan, molt bon dia. Em sembla que la trucada... O està falla... El torneu a trucar, i així, perquè no sabem ara, no sé si entava un pit on tocava o la trucada estava una mica penjada. No veia que el Joan Jubany és el germà de l'Helena Jubany. La família de l'Helena Jubany ja fa molt temps que està demanant que el seu cas es pugui aclarir, que sospitaven que hi podia haver aquesta persona, que semblava que estava identificada. També pensen que alguns excompanys del centre excursionista de l'Helena podrien ajudar a destapar finalment el que havia passat. Ara sí, Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, que se'ns havia tallat aquesta comunicació. Finalment haureu d'esperar una mica. Fins al dia 20 no hi haurà la declaració d'aquest home de nom Xavier. Vosaltres, la família, estàveu, suposo, esperant aquest dia. I veieu la possibilitat, finalment, sí, que es pugui resoldre el cas de l'assassinat de la teva germana?
Sí, d'entrada aclarir que no serà el dia 20, sinó el dia 22.
El 22, que és divendres, correcte, 22 d'abril, que és divendres també. La declaració ha de ser avui i serà el dia 22.
Sí. Doncs sí, portàvem pràcticament, més de 20 anys esperant aquesta declaració d'aquest sospitós, del Xavier Jiménez, que de fet l'Helena mateix sospitava que ell estava darrere dels escrits anònims. Nosaltres vam estar demanant insistentment a través del nostre advocat, us parlo de l'època de l'any 2001, fins al 2005, que se li fessin proves cal·ligràfiques. El jutge que instruïa llavors el cas no va voler fer-ho, s'hi va negar, i mira, la vida ens ha portat a que quan quedaven un dia perquè arribessin els 20 anys en què el delicte prescriu, doncs vam trobar un correu electrònic del Xavier Jiménez a l'Helena, amb un contingut que molt relacionat amb els escrits anònims que havia rebut l'Helena, i això va permetre que el nou jutge instructor que hi ha ara, Juan Díaz Villar, li atorgués la condició d'investigat, que és el que abans es deia imputat, sí. És a dir que se li va prendre cos d'escriptura, o sigui, se li va, no? Ell va escriure de la seva...
Sí, per poder fer una prova pericial, eh?
Per poder fer una prova pericial que la va fer la policia científica i que doncs ha donat el resultat sense cap mena de dubte per part de la policia de que l'autor de part dels anònims que va rebre l'Helena és el Xavier Jiménez, cosa que ja us dic, nosaltres feia 20 anys que demanàvem que es fes aquesta prova cal·ligràfica.
Que suposo que això, al final, encara que hagi sigut amb la campana, no? I a hores de que s'acabés, clar, és molt important o és molt transcendent, perquè pot suposar un gir molt important a tot el que han sigut aquests 20 anys, no? D'investigació inicial, de judici, de sentències, i després de seguir insistint, no? En tot aquest temps, de dir, escolta'm, que hi ha això, que s'ha de mirar això, no?
Sí, de fet, judici no n'hi ha arribat a haver, perquè sempre ens hem quedat amb que...
A les portes.
Estava, sí, investigant, sí. I no hi havia elements suficients per anar a judici, i que, no, doncs, la fiscalia pogués presentar les seves proves i els acusats es poguessin defensar en un judici. El cas és que ara ens trobem en un moment en què hi ha esperança, en què no tenim, després de tants anys d'impunitat, no tenim cap dubte que els assassins de l'Helena estan dins de l'entorn de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell.
Vosaltres aquí esteu fent una crida, diguem-ne, que arribats a aquest punt i que amb aquesta prova pericial, diguem-ne, no, que per part policial apuntaria de manera clara a aquest home, diguem-ne, que el que és la resta d'aquest entorn, demaneu vosaltres, comenci a explicar el que enteneu que saben des de fa 20 anys i callen des de fa 20 anys.
Sí, aquí hi ha quatre persones molt concretes que saben el que va passar. Dues perquè van participar, estem segurs que van participar en l'assassinat de l'Helena, que són el Santi i la Iglesia, i són el Francesc Xavier Jiménez, aquest últim imputat. I llavors aquí hi ha dues persones que sempre els han estat fent costat, que encara continuen sent un pinyol, que continuen sent amics i fent activitats junts, que són en Jaume Sanllehí, que va canviar les seves declaracions per fer-les coincidir amb les del Xavi i donar-li cobertura, i el Francesc Macià, que és el coordinador de la secció Natura de la UES, doncs que també sempre ha tingut un paper d'encobridor del Xavi i del Santi.
Aquest convenciment que teniu, creieu que és el que ara pot començar a cristal·litzar en seu judicial a partir d'aquesta prova pericial, aquesta prova forense, de l'escriptura, diguem-ne, no? I que això sigui el camí, diguem-ne, que permeti destortolligar la resta?
Sí, o sigui, a veure, ara està passant que el que nosaltres sempre havíem tingut la intuïció, doncs s'està traduint en proves, en proves contundents. I el que demanem a aquestes dues persones que han estat encobrint els assassins de l'Helena és que d'una vegada per totes expliquin tot el que saben, i a més a més que poden fer-ho amb la tranquil·litat de que per ells qualsevol delicte d'encobriment o el que fos que poguessin haver comès està prescrit, és a dir, que a nivell de retre comptes amb la justícia no els hi passarà res, i per tant ara mateix són lliures de poder explicar tot allò que saben sense por a que tinguin conseqüències penals per ells. I el que els hi demanem és per qüestió d'humanitat ja, doncs això, expliquin tot el que saben i deixin d'encobrir els implicats en l'assassinat de l'Helena Jubany.
No, que d'on surten ara ja, Joan, les forces per continuar endavant amb aquesta lluita que heu tingut durant aquests 20 anys? Entenc que aquesta prova pericial, diguem-ne, és benzina nova, no? Renovada, diguem-ne, per encarar aquest tram ara decisiu.
Sí, a veure, ja ens hem acostumat a que això és una muntanya russa i que tan aviat, quan sempre que ho hem tingut encarrilat i que ens semblava que ja veiem la llum al final del túnel, sempre ha passat alguna cosa. Confiem que aquesta vegada no sigui així i que puguem arribar fins al final i que es faci justícia per l'Helena i per totes les dones víctimes de la violència masclista. I sí que és cert també, doncs, que en moments baixos, en moments de patacades que ens hem trobat en aquest serial judicial i policial, doncs el que sí que sempre mai ens ha fallat i sempre ens ha donat força i energia és el caliu que ens arriba a través de centenars, milers de persones que ens estan donant suport i que realment aquest